El col·lectiu de persones sordes a Catalunya denuncia que les famílies no tenen més remei que desplaçar-se fins a Barcelona si volen que els nens i nenes sords s'escolaritzin en una escola inclusiva que ensenyi la llengua dels signes i l'oral. El cert és que tot a Catalunya, arreu de Catalunya, només hi ha un centre infantil i de primària que forma conjuntament alumnes sords i oïdors en modalitat bilingüe, que és a l'escola municipal Tres Pins a Montjuïc. Avui parlem amb el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que és l'Albert Casellas, i parlem amb ell a través de la seva intèrpret, que és la Desirée Pesquinha. Senyor Casella, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal, Montserrat? Molt bé.
Gràcies per estar...
Encantat.
Igualment, gràcies per estar amb nosaltres. És trist haver de dir, en ple segle XXI, que només hi ha una escola inclusiva per sords a Catalunya. Què en pensa vostè, senyor Casella?
Bé, doncs, sobre aquesta qüestió, sobre l'educació, és una qüestió que històricament ha arrossegat problemes, que no hem aconseguit solucionar mai. Cada any, a més, anem a pitjor, i és a l'inrevés. En segle XXI, que estem en un segle molt avançat a nivell tecnològic, la comunitat sorda està endarrerida. Sí que és cert que hi ha una escola, com has dit, l'escola Tres Pins, però hi ha un altre centre, que és l'escola de Josep Pla, de Barcelona, que és un centre d'educació especial que també contempla i atén alumnat sord. El que passa és que altres escoles que diuen que són inclusives, tenen aquest concepte d'inclusives, per la resta no s'entén molt bé aquest concepte d'inclusió. Per què? Perquè aquestes altres escoles hi ha alumnes oïdors. No? Posem que hi ha 10 o 15 alumnes oïdors en una classe i un nen sord.
Sí.
Aquí no podem parlar d'inclusió, això no seria inclusió. S'ha de buscar un equilibri, no pot ser que només hi hagi un nen sord a una classe de tots nens oïdors. Perquè aquest nen després fracassarà en la seva metodologia educativa i llavors, quan fracassi, llavors el portaran a l'escola Josep Pla, però massa tard, quan ha fracassat en la modalitat normal. Llavors, a banda d'això, hi ha l'escola Tres Pins, l'escola municipal, que a dia d'avui hi ha moltes famílies que no viuen a Barcelona, que viuen a fora, i en ser l'únic centre d'educació bilingüe, doncs han hagut de fer les maletes, per dir-ho d'alguna manera, i venir a viure a Barcelona pel seu fill, perquè el seu fill estigui escolaritzat en aquesta escola.
Estem parlant d'una vulneració de drets?
Sí, tant. Sí. Diu, els drets com a ciutadans, les persones sordes, es trobem vulnerats, evidentment. Moltes vegades hi ha coses que es fan des de la Generalitat i concretament des del Departament d'Ensenyament. Es fan coses que en pos de la inclusió, però sense consultar amb el col·lectiu de persones sordes les nostres necessitats, sense compartir els seus projectes amb nosaltres, sense compartir les adaptacions que es fan al currículum. Es presenten els treballs fets i aquí és quan veiem els errors comesos.
Uh-huh. Hi ha moltes famílies que han hagut d'agafar les maletes i deixar la vida que tenien per traslladar-se a Barcelona des de qualsevol punt de Catalunya perquè els seus fills puguin estudiar en una escola que els hi permeti aprendre?
Aviam, moltes o poques no ho sé. El que jo sé és que n'hi ha algunes famílies que han hagut de fer això. I no m'importa el número. A mi, jo parlo tant d'una família com si són 10 famílies. A mi això no és igual. Jo crec que el dret és el mateix per tothom. I que ningú ha de fer una cosa així per tenir un centre que sigui inclusiu, que tingui una modalitat bilingüe. Ningú ha de fer les maletes per anar-se'n a viure a la capital perquè el seu fill pugui estudiar en una escola d'aquestes característiques.
Què diuen les dades sobre la quantitat de gent que hi ha sordes a Catalunya? En sabem de quantitat? Hi ha un registre de persones sordes?
Doncs les estadístiques diuen més o menys que són unes 30.000 les persones usuàries de la llengua de signes a Catalunya. A banda d'això, en unes altres estadístiques esmenten que hi ha unes 1.800 nens i nenes que estudien en escoles en llengua de signes, en modalitat de llengua de signes. És això que preguntaves.
Uh-huh. 30.000 persones. Escolti'm, les famílies també n'imagino que han de denunciar, o denuncien de fet, que han acabat aprenent llengua de signes pel seu compte, sense cap mena de suport per part de les administracions. És així?
Sí. Moltes famílies, hi ha dos tipus de famílies, les famílies sordes, que tenen fills sords, que ho tenen més fàcil a l'hora d'integrar els seus fills, i les famílies oïdores, que tenen un fill sord, i es troben amb aquest entrebanc perquè no han tingut mai informació sobre el que és la sordesa. El que succeeix amb aquestes famílies, amb les segones famílies, és que primer passen per consultar amb un metge, el seu metge de capçalera o de referència, i aquests metges només donen informació sobre altres recursos i, en últim terme, informen sobre la llengua de signes. informen sobre altres sistemes de comunicació i no sobre la llengua de signes. Llavors, les famílies desconeixen que existeix això i se n'adonen o descobreixen tard la llengua de signes. Llavors, les administracions públiques han d'informar de manera completa i transparent sobre totes les opcions que tenen aquests sensors. El que no pot ser és que s'amagui sota un calaix l'opció de la llengua de signes. Això no passa, per exemple, als països escandinaus. Allà la informació és totalment transparent, completa, hi ha un suport cap a la llengua de signes, cap a l'educació bilingüe, de forma molt, molt primerenca pels nens que són detectats amb sordesa. Llavors, aquests nens poden aprendre la llengua de signes i a través de la llengua de signes la llengua parlada de manera ràpida. Poden escriure, poden parlar, perquè ja han adquirit un llenguatge en el moment en què havien d'adquirir el llenguatge. Però aquí hi ha una filosofia que és contrària, no? Es fa un gran esforç perquè aprenguin a parlar, tot i que no senten aquests nens, no? I que escriguin com una segona modalitat lingüística, i la tercera modalitat lingüística és la llengua de signes. I aquest és el gran error que es comet aquí a Catalunya i a Espanya en general.
Uh-huh. En quins altres espais senten discriminació les persones sordes que viuen a Catalunya? El cinema, la cultura en general?
Gairebé a tots els àmbits. De forma transversal, podríem dir que les barreres de comunicació estan presents en tots els àmbits. A l'administració pública també tenim un escull. L'escull principal és, per exemple, que durant la pandèmia del Covid, quan hi havia informació, que tota la informació es donava de forma telefònica, aquí les persones sordes ens vam trobar doncs, aïllades. No? Que al segle XXI tenim mitjans per comunicar-nos a distància, però tot era per telèfon. Les persones sordes ens vam sentir incapaces de poder comunicar-nos. Vam tornar enrere. O a través de l'intèrpret, com estem fent ara, una videotrucada, es pot accedir realment a la informació, però no hi ha mitjans ni hi ha subvencions que financin aquest servei. Hi ha lleis que reconeixen la llengua de signes i el seu dret a utilitzar-lo, igual que la llengua de signes espanyola, hi ha una llei espanyola i una llei catalana, però en canvi no tenim recursos. I la resposta és que no hi ha un pressupost per poder desplegar aquestes lleis. I ens trobem sempre en aquest escull, sobretot en l'àmbit mèdic, que també és bastant desastre, en l'àmbit de l'oci, del teatre. Ja les barres de comunicació són, en aquest sentit, transversals i al llarg de tota la vida. Sí, el problema principal és que les persones sordes, les persones amb discapacitat auditiva, no són percebudes per la societat, perquè nosaltres som la discapacitat invisible, sempre diem això. I aquest és el problema, que és que s'obliden de nosaltres. En canvi, altres tipus de discapacitat són evidents, es veuen ràpidament per la cadira de rodes, per el bastó o el gos pigall. A nosaltres no ens perceben com a tal quan anem pel carrer. És només quan tenim a una persona que interactua amb nosaltres que se n'adonen dels greus problemes que podem patir.
Uh-huh. Ara que parlàvem de la pandèmia, senyor Casellas, vull recordar de la quantitat de vegades que hem parlat amb gent de la Federació de Persones Sordes per parlar sobre el tema de la mascareta i la necessitat que hi havia d'una mascareta que fes visible els llavis perquè es pogués llegir els llavis i saber de què ens estàvem parlant, perquè amb la mascareta hem estat totalment disfressats.
Exacte, sí, sí. Lo de la mascareta ho tenim totalment ja oblidat. La mascareta havia de ser un complement, no? Perquè la llengua de signes realment amb mascareta no suposa un problema a l'hora de comunicar-nos. Sí que és cert que perdem una mica de sutileses en la informació que es transmet, perquè l'expressió facial o l'expressió vocal és una part més de la llengua de signes a l'hora de comunicar-nos a través d'aquesta llengua. El problema era quan nosaltres ens havíem de comunicar amb persones oïdores que portaven la mascareta i que desconeixien la llengua de signes. Per això nosaltres demanàvem que la mascareta posés aquestes transparents perquè mínimament poguéssim llegir els llavis, per poder llegir algunes paraules sueltes. Però amb llengua de signes, realment la mascareta no suposava un problema. I amb un intèrpret de llengua de signes al nostre costat, evidentment l'accessibilitat era completa.
Uh-huh. El que està clar és que algú ha de posar remei a això que passa amb la gent sorda. Avui ens hem pogut posar en contacte amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, que denuncia, entre altres coses, que fora de la capital les famílies no reben prou recursos a les escoles i no pot ser que les famílies hagin de fer maletes i venir a Barcelona perquè en lloc de Catalunya poden cursar els seus estudis. Li agraeixo moltíssim al president Albert Casellas, persona sorda, que avui ens ha atès a través de la persona que ha posat avui veu a les seves paraules, que és la Desiree Pasquinya, la seva intèrpret. Desiree, Albert, gràcies i esperem que algú posi ja mans a l'obra per acabar amb aquestes discriminacions que existeixen actualment. Gràcies.
Vale, moltes gràcies a tu també, Montse.